Radio Astel.
De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Les entitats socials que formen part de l'Arxidiòcesi de Tarragona tenen un compromís moltes vegades silenciós o poc visible, però alhora molt necessari en una societat on la marginalitat és una realitat inherent a escala mundial i sense solució a curt termini. Cada vegada són més les persones desplaçades del seu entorn per qüestions polítiques, racials, econòmiques o per la guerra, factors que provoquen pobresa, descoratjament, solitud, incomprensió i mort. El proper dia 26, el Centre Tarraconense al Seminari de Tarragona acollirà una trobada diocesana d'entitats socials pensada per fer una introspecció individual acompanyada d'una anàlisi profunda col·lectiva que condueixi a una reflexió positiva canalitzada cap a un canvi profund d'una societat deshumanitzada, consumista i convulsa i, malauradament, cada cop més populista. Avui en parlarem amb la Montserrat Esporrín, delegada per la Pastoral Social de Tarragona. Això serà des de Sant Fructuós. Des de Sant Pacià coneixerem l'oferta de l'Escola de Llengües Antigues de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. És l'única institució acadèmica en la qual es poden estudiar llengües clàssiques com ara llatí i grec, llengües semítiques, hebreu bíblic i modern, arameu i siríac, o altres llengües antigues com l'egipci clàssic, el copte o l'etiòpic clàssic. El fet de conèixer aquestes llengües és un valor afegit per a la investigació acadèmica, i és que, gràcies a elles, es pot aprofundir en els estudis de teologia, exegesi bíblica, filosofia clàssica, arqueologia cristiana, història de l'Església i liturgia cristiana. Al programa es visitarà en David Soler, professor de llatí a l'Escola de Llengües Antigues, que ens aportarà el seu testimoni personal. Amb aquest menú, comencem. El proper dissabte 26 d'octubre se celebrarà al Centre Tarraconense al Seminari la tercera trobada diocesana d'entitats socials organitzada per la delegació de la Pastoral Social de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Serà de 9 del matí a 1 del migdia i constarà d'una taula rodona amb el títol Acollir i acompanyar per créixer. Hi participaran la religiosa carmelita Badruna Narcisa Fiol, la treballadora social i directora de llar Natalis, Carmen Cumplido, el director del secretariat de l'Apostolat al Mar, Estela Maris, Vicenç Beses, i Maria Rosa Magrinyà, coordinadora del projecte Aixeca't de la Fundació Ponigol, que farà de moderadora. Ens acompanya la Montserrat Esporrín, delegada diocesana de la Pastoral Social de l'Arquebisbat de Tarragona. Què tal, Montserrat?
Molt bé, gràcies.
Com va la preparació de la trobada?
Doncs va molt bé. La veritat és que anem tot l'equip molt coordinat i estem treballant molt, però avancem, penso jo, que a un ritme força ràpid. Gràcies.
Per què és tan important la tasca de la Pastoral Social a la diòcesi?
Bé, la tasca de la Pastoral Social és que avui dia no s'entendria si no existís, no?, aquesta delegació, perquè són tant els col·lectius vulnerables que hi ha a la diòcesi i que necessiten ajuda i que necessiten orientació, que és importantíssima aquesta tasca. El que passa que moltes vegades és una mica, com diem els músics, que es fa sotto voce, no?, que no es coneix lo suficient, i quan en realitat totes aquestes entitats, si existeixen, és perquè hi ha un grau de vulnerabilitat molt gran a la nostra societat.
Quines necessitats hi ha?
Les necessitats són múltiples. Tenim des de, per exemple, persones que... Clar, el que es veu més avui dia és que la gent va a buscar aliments. Però això només és una petita part de lo que realment la societat necessita, perquè doncs tenim col·lectius de persones com, per exemple, persones que viuen, que a la millor els han fet marxar de casa, no? Tenim, per exemple, noies que estan embarassades i que per la qüestió X, o que perquè la seva parella no l'ha volgut, o perquè la família la rebutja, es troben al carrer, elles no volen avortar, i llavors es troben totalment indefenses. I en canvi, dintre de la pastoral social tenim una entitat, que és Llar Natalis, que les acull, però no tant com per dir, bé, és que es quedaran tota la... No es queden allà. Hi estaran una temporada, tindran la criatura, se'ls dona una formació integral a aquestes noies i després poden, evidentment, marxen d'allà amb el seu nen i poden fer una vida, diguem, normal, no?, dintre de la societat. Però mentre han estat acollides. Per exemple, aquest és un exemple. Tenim, per exemple, a Reus, la Fundació Mare de Déu de Misericòrdia, que acull gent que no tenen sostre, però que, llavors què fem amb aquesta gent? Els tenim sempre allà tancats? No. També se'ls prepara perquè més endavant tinguin la seva autonomia personal. Hi ha altres entitats, com per exemple CECAS, que és el Centre Català de Solidaritat. Aquí s'acull dones amb addiccions i sobretot de drogadicció, i és un centre que es troba aquí a Tarragona i que també està treballant d'una manera com que molta gent no ho coneix, però que a aquestes noies també se'ls hi vol donar una sortida, no? Tenim, per exemple, la comunitat Xenàculo, que està a Cornudella de Montsant. Aquesta comunitat que ve... La va fundar una germana italiana que es deia la Madre Elvira, i que aquestes comunitats el que fan és acollir homes que tenen addiccions vàries, droga dependència, addicció al joc, etc. Allà estan una llarga temporada en aquests centres, que normalment, a més del centre, tenen molt de camp per treballar, i el que fan doncs és treballar i resar i procurar sortir de les addiccions, que moltes vegades són un problema evidentment molt gran per les famílies.
Clar. N'hem parlat de tres entitats que formen aquesta delegació. Les més grans són Càritas i Mans Unides. Uh-huh. També hi ha el Comitè de Solidaritat Òscar Romero de Tarragona, sí, i de Reus, Justícia i Pau, el Centre Català de Solidaritat Seques, la Fundació Ponigol. I hi haurà també una presentació en aquest dia 26, que és el del Secretariat de Migracions.
Doncs sí, aquesta és l'última entitat que s'ha creat des de l'Arquebisbat, i que, evidentment, hi havia de ser, perquè avui dia, doncs bé, agafes qualsevol mitjà de comunicació i te'n dones compte de la quantitat de persones que estan migrant, no?, i que després es troben en una situació de tanta vulnerabilitat que no saps... se'ls ha de donar una sortida en aquestes persones. Llavors, aquest secretariat de migracions no està pensat com dir treballo per, sinó que treballo amb ells. És a dir, no volem amb aquest secretariat dir bé, nosaltres anem a explicar com fem nosaltres les coses, com s'han de fer. No, treballem amb, que llavors és, ja, diguem que aquí parlem d'integració. Evidentment, doncs, bueno, s'acaba de crear i el dia 26 el seu director, que és el mossèn Clemente Lucena, ens en parlarà i ens el presentarà.
Uh-huh. Ara les entitats que formen part de la pastoral es coneixen més perquè abans no era així. Heu intentat fer xarxa entre elles?
A veure, quan vam començar dins de la pastoral social em vaig trobar amb una realitat, i és que cada entitat treballava per ella, no es coneixien entre elles. Això va ser, per mi, no sé, un descobrir que era... No m'ho hagués pensat, la veritat. Pensava que entre elles es coneixien, que hi havia una relació més estreta, i anant parlant amb cada una d'elles, me'n vaig adonar doncs, de que n'hi havia que no sabien doncs, de què parlava. No? I per això vam veure que era molt important fer una primera trobada d'entitats, almenys en aquesta primera trobada que es coneguessin, que no pensessin que es anava, diguem, a unificar. No, perquè cadascuna té la seva pròpia idiosincràsia i el seu servei, i el seu treball, llavors, i el seu compromís. Per tant, no es tractava d'això, sinó de que entre elles sabessin quina era l'oferta social d'entitats socials des de l'arquebisbat a Tarragona. I això era el primer pas.
Mm-hmm. De què ha de servir la trobada del dia 26? Quin seria l'objectiu general que tindríeu i que voleu doncs, assolir en aquest dia?
Jo penso que l'objectiu, ja ho diu el títol de la taula rodona, que és acompanyar i créixer. Però ja no solament acollir i acompanyar a créixer persones que ho necessiten, a persones vulnerables, sinó també créixer entre nosaltres. És a dir, que les entitats també creixin i que aquest créixer no sigui solament en quantitat, sinó també en qualitat. I que, perquè quan estàs treballant, quan estàs treballant amb persones vulnerables, també el voluntari, la persona que treballa amb ells, també creix. No solament creix en ells, sinó que això és, diguem, que hi ha un feedback. Uh-huh. I aquest creixement, des de, ens el volen explicar, des de Llar Natalis, des de Estela Maris, la germana Narcisa Fiol ho farà més des d'un àmbit espiritual, però la idea és aquesta, no? De que el voluntariat també necessita créixer. No solament les persones que reben l'ajuda, sinó els que en certa manera pues, la donem, no?
La Montserrat Esporrín és historiadora de l'art i llicenciada en música. Com entra en contacte la Montserrat amb el món social? Per què sents aquesta necessitat de posar la teva experiència en aquest camp?
Perquè des de sempre he treballat en aquest món social. Jo vaig estar 36 anys treballant al barri de Camp Clar, un barri que, com bueno, saben, està deprimit, però en el que bueno, vaig estar treballant a l'institut i la veritat és que vaig aprendre molt, perquè són famílies que necessiten ajuda, però que també aprens molt d'ells, no? I la cosa és que treballar en un ambient, a veure, de famílies amb vulnerabilitat, de famílies en conflictes, és dur, però marca molt. I a vegades fins i tot diria que, bueno, que se m'entengui bé, però que crea addicció.
Sí. S'entén perfectament. Com es pot conscienciar la societat de les necessitats de moltes famílies i persones que tenen una problemàtica concreta i també doncs, visibilitzar tot el treball que fa l'Església en el camp social, com ara el que feu vosaltres, i que segurament canviaria el concepte que s'entén d'ella, no?
Jo penso que és a base de treballar-ho a les xarxes socials, de dir-ho en els mitjans de comunicació, d'explicar-ho i que se'n faci més ressò. O sigui, el primer pas era que es coneguessin entre elles, però el segon pas és que ho conegui la societat. Clar, com ho hem de fer? Doncs ho hem de fer a base, doncs, de com estem fent ara, no? A través d'un mitjà de comunicació, de que la gent ho conegui. La meva idea és de que, no sé, ho dic ara, però no ho he parlat ni amb l'equip, o sigui que és una cosa que se m'acut ara, però penso que una idea fora important sortir al carrer, que cada entitat, aquesta petita fira d'entitats que volem fer ara, el dia 26, que serà una cosa internos, que sortís al carrer, que ens poséssim a la Rambla i que cada entitat tingués el seu estand i que la gent sapigués que existim, no? I que existeixen totes aquestes realitats.
Tant de bo que sigui així. Montserrat Esporrín, delegada i diocesana de Pastoral Social de l'Arquebisbat de Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la jornada del proper dissabte 26 al Centre Tarraconense al Seminari i esperem rebre notícies vostres ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
L'actualitat de Tarragona.
A continuació, en Carles Verdou ens aporta dues notícies de l'Església de Tarragona.
L'Associació Bíblica de Catalunya va celebrar el dissabte, dia 28 de setembre, l'acte commemoratiu del 50è aniversari de la seva fundació. L'arcabisbe Joan Planelles va presidir la celebració eucarística a la Catedral de Tarragona, en la qual van concelebrar diversos preveres vinculats amb l'entitat, com mossèn Joan Magí, mossèn Armand Puig, mossèn Josep Lluís Arín o el pare Agustí Borrell. Després de la missa, al Centre Tarraconense i al Seminari s'hi va celebrar l'acte institucional amb intervencions del president i de la vicepresidenta de l'entitat, Joan Ferrer i Maria de l'Esperança Amill. El doctor Armand Puig va oferir una detallada explicació de la trajectòria de l'associació, remuntant-se ja a la traducció catalana del Salteri de Sa Bruguera, al segle XIII. La intervenció del delegat diocesà per a la cultura, Andreu Muñoz, la projecció d'un vídeo i l'actuació del cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral van cloure aquest acte. Durant tot aquest any, la parròquia de Santa Maria de Falset ha organitzat un conjunt d'actes amb motiu de la celebració del 250è aniversari de l'arribada de les relíquies de Santa Càndia a la capital del Priorat. El dimecres, dia 25 de setembre, dia en què van arribar les relíquies l'any 1774, va tenir lloc una celebració eucarística a la capella on es custodia la imatge de la Santa Verge i Màrtir, el Camí de la Fuina. D'altra banda, ja com a darrer acte d'aquest any de celebració, el diumenge, dia 29 de setembre, l'Església Parroquial de Santa Maria va acollir la representació escènica dels vitralls de Santa Càndia, un espectacle de dansa dirigit per Josep Ahumada que va anar a càrrec del grup de teatre i dansa La Corranda i l'Associació Musical Vila de Falset.
L'Escola de Llengües de l'Ateneu Universitari Sant Pacià ofereix cursos de llengües clàssiques, llatí i grec, de llengües semítiques, hebreu bíblic i modern, arameu i siríac, i altres llengües antigues, com egipci clàssic, copte, etiòpic clàssic, fonamentals per a la investigació acadèmica. El coneixement d'aquestes llengües permet aprofundir en els estudis de teologia, exegesi bíblica, filosofia clàssica, arqueologia cristiana, història de l'Església i litúrgia cristiana. En David Soler és doctor en Filologia Clàssica, professor a l'Ateneu Universitari Sant Pacià i a la Universitat de Barcelona i, per tant, professor de llatí a l'Escola de Llengües Antigues. Bon dia, David.
Bon dia.
Per què és interessant l'estudi de llengües antigues?
Bé, és interessant per diversos motius, però principalment és per accedir directament a les fonts que ens parlen de qualsevol aspecte que tingui a veure amb l'antiguitat, ja sigui des d'un punt de vista més litúrgic, per exemple, doncs, les Sagrades Escriptures, com sigui, per exemple, el gran orador per excel·lència com és Ciceró, o Demòstenes, no? Ens permet conèixer de primera mà quin és el contingut d'aquest textos.
Aquestes llengües s'estudien a nivell escrit i no parlat. Per què?
Bé, per una raó molt senzilla, perquè excepte alguns grupuscles que encara a dia d'avui doncs, practiquen aquestes llengües una mica com a divertimento, avui dia ja no les parlem i, per tant, el sentit que té és estudiar-les per aprendre a llegir els textos que tenim i, per què no dir-ho, doncs, també per escriure algunes frases o alguns textos precisament per aprendre aquesta llengua.
Quins nivells oferiu a l'Escola de Llengües?
Doncs la veritat és que oferim tots els nivells, des del nivell A1, que seria l'inicial, fins al nivell C2, on es llegeixen textos de tota mena i condició. Per tant, qualsevol persona pot venir sense cap mena de coneixement previ de les llengües perquè comencem ben bé des de zero.
El llatí ha desaparegut dels estudis obligatoris, per desgràcia. Estem retrocedint com a societat?
És cert que tecnològicament sembla que tot va sobre rodes, perquè evidentment les paraules s'obren, no? Tot el tema de la intel·ligència artificial està molt al dia, però sí que és cert que en termes més de reflexió de qui som, d'on anem, sobre les nostres pròpies llengües, això és una cosa que ens manca avui dia, sí, realment.
Tu ets professor de llatí i de grec. Què ens aporten aquestes llengües?
Doncs com deia, com contestava la primera pregunta, de fet és l'estudi d'unes llengües que ens permet accedir als textos originals escrits en grec i escrits en llatí, que ens aporten tantíssima informació sobre l'antiguitat, sobre l'època medieval, sobre autors de tota mena i condició, cristians o no cristians.
Això de perdre, per exemple, el llatí, jo recordo quan estudiava a l'institut, doncs aquella base de llatí encara la conservem. Ara, aquests alumnes, què tindran? Com referenciaran determinades lectures que poden anar-se trobant?
Doncs segurament amb una mica més de dificultat que els afortunats que vau poder tenir el llatí i alguns també el grec a l'educació obligatòria, això sens dubte.
Què li aporta al cristià aprendre el llatí?
Bé, jo penso que al final està molt més a prop del que seria la paraula de Déu original, escrita en les llengües originals dels textos, no?
Ajuda a créixer en la fe l'aprenentatge d'aquestes llengües?
Segurament sí, perquè si accedim al que seria el contingut més essencial amb les mateixes paraules en les que es va escriure allò en aquell moment, doncs s'estableix, diria jo, una relació molt més íntima i molt més en primera persona. Per tant, segurament sí, sens dubte.
Tornem a l'Escola de Llengües i concretament al seu alumnat. Quin tipus d'alumnat hi ha a l'Escola de Llengües de l'Ateneu Sant Pacià?
Principalment tenim alumnes que s'interessen pel món de la teologia, pel món de la filosofia, evidentment tenim seminaristes, però també és cert que ve moltíssima gent de carrer, que dic jo, és a dir, gent que, doncs, que potser ja s'ha jubilat o gent que està fent alguns estudis universitaris o no, que s'interessa per les nostres llengües i les llengües que oferim aquí, i que vol aprendre, bàsicament, i els nostres cursos estan enfocats absolutament a tot perfil que vingui.
I tenen equivalència civil, òbviament, perquè és l'únic centre que ofereix aquest tipus de llengües, no només el llatí i el grec, sinó totes aquestes llengües que hem dit a l'inici. I això hem de tenir en compte, doncs, que després hi ha un reconeixement civil de tota aquesta titulació.
Exactament, vull dir que no, la gent no ve aquí a estudiar per no res, per amor a l'art, sinó que després obté un resultat, una equivalència que li pot servir, evidentment, de cara al que li requereixin en qualsevol altre àmbit.
I les sortides professionals que tenen les persones que aprenguin aquestes llengües antigues?
Doncs bé, és cert que no n'hi ha moltíssimes, podríem dir, stricto sensu, però evidentment el món de la docència és la sortida potser per la que opta la majoria de gent, però també el món editorial, fins i tot treballar en recursos humans per a empreses, etc. Hi ha sortides, n'hi ha, el que passa és que s'han de treballar, com tot, suposo.
Qui li diries a una persona que s'ho està pensant, que diu, m'interessa conèixer alguna d'aquestes llengües i potser és massa complicat o potser tinc massa edat ja per començar, algú que s'ho vulgui pensar d'aquesta manera, què li diries?
Que no tingui por, que s'atreveixi, que es tiri a la piscina, perquè el que pot fer també és venir a secretaria i preguntar per una de les nostres proves de nivell, que faci una prova de nivell, que vegi quin nivell té, i tant si té un nivell molt baix com un nivell mitjà o elevat, nosaltres li aconsellarem en quin curs es pot apuntar i segur que aprendrà molt.
Cal recordar que la secretaria de l'Escola de Llengües Antigues de l'Ateneu Universitat de Sant Pacià està oberta de dilluns a divendres en horari normal d'oficina i que el telèfon és el 93 453 49 25 per tots aquells que estiguin interessats a informar-se i a interessar-se per algun dels cursos. No t'he preguntat, David, però tu com vas entrar en contacte? Per què et va traure doncs, l'estudi del llatí i del grec?
Bé, la veritat que aquesta pregunta relaciona molt amb una qüestió molt, molt personal del moment en què vaig entrar en contacte amb el llatí per primer cop. Evidentment, la meva professora d'institut, la Magda Hernández, va influir moltíssim en això perquè era una gran professora, feia sentir molt bé els alumnes a classe, però també és cert que jo sempre havia vist el llatí i el grec com un repte immens, majúscul, i això la veritat que em motivava molt. Em vaig posar a aprendre-ho amb moltes ganes i de fet el resultat és que en fi, que es pot arribar a saber molt més del que a priori doncs, et podies imaginar, no? Per tant, jo animo a tothom que li interessin les llengües clàssiques, que s'atreveixi, que faci el pas i que vingui.
Doncs ja ho sabeu, a tots aquells interessats a aprendre llatí, grec, hebreu bíblic i modern, o arameu, o siríac, o altres llengües antigues com l'egipci clàssic, o el copte, o l'etiòpic clàssic, doncs que tenen la possibilitat de fer-ho a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, a l'Escola de Llengües Antigues, i que tenen cursos diversos per a les persones depenent de les necessitats i del nivell de cadascú. David Soler, doctor en Filologia Clàssica, professor a l'Ateneu Universitat de Sant Pacià i a la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que vagi molt bé i molt bon curs.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
I abans d'acabar, dir-vos que l'Ateneu Universitari Sant Pacià ofereix estudis humanístics centrats en història i art cristià, filosofia i teologia de la mà del professorat expert. Concretament, hi ha la matrícula oberta per al màster llicenciatura en Filosofia, Teologia i Ciències, arrels clàssiques del debat filosòfic contemporani, amb tres especialitats a triar: filosofia teorètica, filosofia pràctica i història de la filosofia i de la ciència. El màster proporciona una experiència educativa integral i flexible que s'adapta als interessos individuals dels estudiants. Aquest màster no només proporciona una formació acadèmica sòlida, sinó que també fomenta la reflexió crítica i la investigació independent. L'Ateneu Universitari Sant Pacià és una institució universitària de la Santa Seu a Barcelona que promou la docència i la investigació sobre les àrees del pensament cristià. Estudiar a la Facultat de Filosofia Eclesiàstica afegeix una dimensió específica a l'exploració dels temes filosòfics, destacant la intersecció entre la filosofia i la teologia en el marc de la tradició eclesiàstica, oferint així als estudiants una comprensió més profunda dels temes filosòfics en el context de la fe i la tradició cristiana. Més informació al web edusantpacia.cat. I finalment, anunciar-vos que dimarts sortirà publicat el llibre Invertir és sempre una elecció moral, coordinat per l'advocat Eduard Ibáñez i l'economista i professor universitari Bernat Sallarès. El llibre ofereix un recull de les ponències i intervencions de diversos especialistes en el marc de les jornades acadèmiques Invertir és sempre una elecció moral, organitzades per la Càtedra de Pensament i Acció Social de l'Església de la Facultat de Teologia de Catalunya el 24 de novembre de 2023. Aquest llibre, publicat per Claret i Justícia i Pau, dins la col·lecció Oikos, ofereix una visió aprofundida de què significa invertir des d'una òptica humanista cristiana i aporta casos reals d'inversió on es veu el vincle entre economia i moral. Fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, nou capítol de Sant Fructuós a Sant Pacià. Rebeu una salutació molt cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica i de qui us hem parlat, Carles Verdou i Òscar Bardagí. Que tingueu una molt bona setmana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.